Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries. D'aquest matí, per ara, una nova avaria a la CSG a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura, està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. Havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró, acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Acabes quedant, això, si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou, Cardedeu, bon dia.
Bon dia.
Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, els Amics de les Arts, no?
Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? Sí. I, 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 i anar a voltar d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
Ai, sí, 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 tant, sí.
Doncs vinga, és el de Arribar i Ploure, surt en mil sèries i pel·lícules,
sí,
exacte,
sí, sí,
sí, sí, actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies, doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge, des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps, que si ets
improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat doncs, sí, amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà, mala cosa, no?
Sí, 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 de fet tenim un viatge pendent plegats, així que des d'aquí ja et dic que l'acabarem fent. Sí, sí.
I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
doncs
hora?
Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
Així lideraràs tu el viatge,
sí, amb la camper, sí. Aquí no,
clar, clar,
que sí.
Clar, aquí sí. La Ricard deixa't portar. Sí.
Exacte. Deixa que ell porti el vi per quan arribem.
Ah, mira, sí, també és sí, bon pla. Sí.
Després tenim la Mònica que ens diu, jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
Que guai.
Sí, sí, sí.
Clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
correcte,
un lloc on quedar-te.
Sí, sí.
I això,
com
clar,
un cargol.
Sí, sí.
Sí, 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 la casa a l'esquena, sí, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a Males, doncs pots fer nit i tens la teva microcaseta, sí, sí. I escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
Home, la Pilar, sí.
Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
Bon dia, Uel, per vacances. Avui estic arrenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser a agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per l'illa de Sardenya. Ah. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí, Pilar té 72 anys i sí, aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic,
oh,
i més
tant,
una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany perquè anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
Ostres!
Des del principi, pel que m'ha dit.
Se'n va anar, sí, sí, sol, sí, amb un amic. Pim,
sí, clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí, sí, sí.
Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
Sí, normal, sí, ens explica fora d'àudio que sí, sí, que realment ho té que molt maca, present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem com anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
Clar, sí, sí, o estigui disponible, aquest és un altre.
Exacte.
Però van fluint.
Exacte, tot el que es pugui.
Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
Sí, i acabes trobant més cosa del que es voldria a vegades, però sí, 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 tenim una sobreinformació.
Sí, 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 potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dretes, 5 esquerra i
la
feina a veure on em porta. I és espectacular, va. Us recomano que ho proveu algun dia.
No t'ha passat mai res que no te'n penedeixes, vaja, quan
no,
ho has fet,
mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo sí, tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs en principi és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto a dir pública amb el Mont Camber, mai he tingut problemes així, però això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
I sobretot anar molt en compte aquests dies que estem en plans alfa i tot
sí,
això.
Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc a tots ens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
Home, jo he de saber. Fantàstic, fantàstic.
Tu doncs, coneixes Espinavell, no? Jo no.
Ho conec bé.
Bé, sí, doncs s'ha sí. De saber això, perquè la Pilar ronda per allà
I
estaria bé.
Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
Salut, fins ara.
Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, com, bueno, i bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.
Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
Jo prefereixo els viatges improvisats.
Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
Jo prefereixo viatges organitzats.
Jo prefereixo els viatges organitzats.
Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
Jo prefereixo els viatges organitzats.
Jo prefereixo els viatges planejats.
Prefereixo els viatges organitzats.
A mi m'agraden més les vacances improvisades.
Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això, doncs, pot ser millor o encara millor.
Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
El que passa que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i ara on necessitarà i també, bueno, el que deia que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa doncs per poder-ho veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que va sortir, van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no estava, no tenia previst això, i va ser a resultes de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira, mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, les sorres també, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden elaborar-se.
Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
Al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies, i altra cosa és venir amb la família, i a més altres ho comparteixen, continuen amb la família i a més no poden desenvolupar el seu hobby. Llavors tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí si s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas amb família i et desplaces és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, amb l'autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs em podria anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
I en aquest cas, nosaltres ja tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona, funciona i quan no funciona. El millor seria, el bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller, no? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot, des de qui reserva amb mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta es dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa. Eduard Virgili, el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, tocat al riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs, una pista forestal aquí just al banc on seiem. Però, tot i així, les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mèdia de la Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que, malauradament, es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de la Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment, perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí. Què estem?
Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès, obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat, entenem, però que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, i per exemple aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors la gent rural estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i per tant a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i de més, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar preguntar per l'actualitat, no?
Sí,
aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquest arrencada a l'estiu n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua a Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges de Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
Escolta,
i realment per això... Digues, perdona.
Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament, les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits, doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
Et cap a la mà.
L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure, és a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat, aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol, i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
Que té la closca com a groguenca. Perdona, això és directe. Té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
Exacte, molt bé. La tortuga mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentiu un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu... Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
No, són herbívores, no mosseguen, no?
No?
Si és que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
Sí.
Perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i demés, el millor és 112 sempre.
Quantes heu deixat anar vosaltres de tortugues?
Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
Ostres, això són moltíssimes.
Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat, no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les, i sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment no les tenim controlades, les 6.000.
T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
Per
microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
En algunes casos es podria fer, per exemple amb la tortuga de rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts i van sortint tortugues. Evidentment no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
Quin és el temps que hauria de passar per dir que almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant, I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindrà el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
se fan les perilloses, no?
Exacte, molt bé.
en aquest cas seria
segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
Que guai.
On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
Héctor, una última pregunta perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
Sí, el tema de la custòdia del territori per les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs fa anys que ja estem treballant i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per les entitats ambientals això és un punt important i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordem, Núria, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombà de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.
Que vagi bé, a reveure.
I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar. Mar a Mar. Podcast per descobrir el nostre mar.
Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies d'Agar Gram a l'Empordà.
El gram és, com vam escriure al llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu a aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fluies, les seves flors, les seves arrels, i creix a sediments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'Escala i Roses.
La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de Garam més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé contínua entre l'Escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un àmbit, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
D'aquest immens prat marí i entre les més de 200 espècies ens hem fixat en el pop, un cefalòpode molt preuat també pels pescadors que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. T'ho imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego, no? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
Els científics tenien clar que el gram hi vivia en pops, els pescadors n'havien pescat. Però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació de Life i té el seu origen en el projecte Sèpia, perquè quan fèiem el projecte els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé, i estava molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu el gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, doncs vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, van fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surt a la menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matès, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més a més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin d'això casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gram.
Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte Pots, i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat, i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, que és el que menja a les badies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la badia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, això en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure d'observar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant, des de Ràdio L'Escala, amb Sergi Corral, aquest podcast Maramar, que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem en connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita perquè toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies, doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats, en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.
Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, tenen una fàbrica de 15.000 treballadors, vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen, i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix, i pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba a la gira als 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar ahir al Festival també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Laura Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça de les Comunitats Autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït. Així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
Ben plena, ben plena.
Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
Adéu, fins demà.
Fins demà.
En els teus ulls van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força per tirar-me junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha acabat, navegant entre ferides mos tremant. Arrencam amb valentia viatges sense fi, on tot tindrà un nou sentit.
Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta, amb els Changuito. Per de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
I no a l'altre costat del Toll.
Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
Sí, tot i que no deixa fogo que tenim ara, eh?
Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
Mira, és que un dia i mig... O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
Un dia i mig, què vols dir?
que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb una onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujar temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
No, però no. T'endono moltes de bones, també.
Sí. Vinga, ja és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
Ah, mira, doncs també està bé.
Sí, molta gent s'està explicant en aquesta línia de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tirem milles. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Nil, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies de l'editorial Alpina. També el Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país.
Molt bé.
I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
Ah, pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots
muntar
individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra. No,
sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, sí. Jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que no se faci el que vulguis, és molt maca, anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no?, i tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar, perquè clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cada vegada és una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
Sí, és veritat, doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella, molt bé, molt bé. Molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
Sí, sempre. Bueno, com per meva aquests dies, com cap a casa, com sempre, ja ho saps.
Molt bé. Enric, alguna cosinha més? Que diguin els oients, el tema de demà...
Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb Freaky Time, podríem dir.
Faràs com un mix?
Sí, ja veureu que el reel és una mica friki pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
Salut, bon dia, fins demà.
Fins aquí el programa d'avui. Així hem començat la setmana a l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, Arraimat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.
La xarxa de comunicació local.
Em passa't la clau i amaga't amb mi sota el llençol. Guarda els segons, congela els records, ara som immortals. I això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. No ho havíem previst.
aquí abans que se n'adonin. Queda't amb mi abans que tot exploti. Queda't aquí abans que se n'adonin. Queda't amb mi abans que tot exploti. Quedem-nos al llit, provem de dormir fins que el sol ens trobi. I si tornen els crits d'amor, no tinguis por, ara som immortals. I això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
Xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.